Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res. I si ho fan, patiran conseqüències inimaginables.
Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i aparqui definitivament aquest pla.
El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el Premi Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou, amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercourants. 50 fleques de degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal.
Ara per ara són denúncies administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament continua sense actuar, no descarten portar l'actuació municipal davant de la Fiscalia. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per cap tipus d'activitat comercial. Segons el director del gremi, Roger Pallarols, això s'incompleix.
Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia com aquesta, no com a les fleques degustació. Fa anys que el gremi les denuncia.
Esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
El Mundial de Futbol aquest dimarts ha disputat un partit de la primera jornada del grup 1, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. I aquesta hora en joc, Iracun, Noruega 2.
El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rudiger fins al 2027.
I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, al Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
La llibertat no és fer el que vulguis. És no haver de fer allò que volen els altres. De Cròniques d'una ocupació, de Manuel de Pedrolo.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Ningú et va dir, estàs com una cabra?
Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
On es va assajar, això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. I ara aquesta segona hora l'arrenquem saludant a la Maria, que és a Girona. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit. Mira que heu començat a parlar de la Renaixença i sí. Jo fa dos dies que ho volia dir. I és un programa que a mi m'encanta. El seguim, només et diré que a vegades al migdia l'escoltem i a la, o sigui, per separat el meu marit i jo, i al vespre ho mirem tots dos a la tele.
Està bé això, les dues vies, molt bé.
Sí, i llavors el que vull dir, doncs, de què trobo que és extraordinari la tasca que fan de donar a conèixer personatges que tenim catalans per tot arreu, que gent que quasi bé ningú els coneix, mm-hmm. però que són molt importants. I és una tasca que jo no he vist, que me sembla que quan hi havia l'Antoni Bassas, a vegades sí que hi havia gent així, però després no he sentit mai cap programa que toqués tant aquest això que acabo de dir, no? Mm-hmm. El trobem extraordinari, el programa, però esclar, té detalls que no ho són tant, com per exemple la parla, que a vegades doncs es diu amb expressions molt vulgars, que per molt que es vulgui fer proper i d'acord que és d'humor i tal, però a vegades hi ha expressions que poder les haurien de cuidar una mica.
Ja.
Això em penso que ho veieu tots, eh? Vull dir que no sé què ho fa que ells no ho vegin, que se'ls escapi un dia, va bé, però és molt sovint que hi surten vulgaritats que no estan bé.
Ja.
Però llavors ara hi ha dues coses que vaig observar fa pocs dies, i una és que varen dir que la tal Cristina era el talco. I això, res de res. La tal Cristina porta un munt de coses i el talco és talco.
Ja.
Clar, una cosa és fer humor i dir una bertranada per humor, però això és una cosa que no es pot afirmar si
clar,
no se sap,
clar, per
perquè porta desorientació.
Clar.
I després, un dia o dos després, van dir que les monedes d'un cèntim havien desaparegut i no han pas desaparegut.
No, jo en tinc a la Moneder. De Moneder
ah, exacte, jo n'he fet servir avui mateix.
Sí.
Per això que aquestes coses algú els hauria de fer un toc d'atenció. Jo volia preguntar si hi ha algun lloc web o així que se'ls hi puguin dir aquestes coses.
Suposo que deuen tenir un correu electrònic, no? La Renaixença.
Doncs no sé, vull dir que si ho podeu esbrinar i dir-ho, algú que ho sàpiga, ho pot dir.
Si li diem en Peyu, segur que hi ha algun correu, alguna cosa per fer-li arribar aquestes coses.
Segur. Exacte.
Ho demanem, Maria.
D'acord? I després és l'altra cosa sobre la caixa que ha parlat els diguin-lois abans. La caixa té els seus més i els seus menys. Llavors, jo, per exemple, la vaig trobar que amb una assegurança de vida amb el doble de garantia me costava la meitat en un altre lloc. Saps?
Sí.
I vaig voler-ho anul·lar i la gestora m'anava tirant llargues. Ui, no, fins que la pòlissa caduqui, que pim i que pam. I al final jo això no ho veia pas gota bé, perquè a més me contestava d'una manera molt eixuta i me'n vaig anar al delegat i diu, i tant, que ho pots donar de baixa? Diu, mira, aquí tens aquest telèfon, truques i t'ho donaran de baixa de seguida. Mentrestant, que jo havia pagat 5 o 6 mesos de més,
clar,
que no haguera hagut de pagar.
Clar. Sí, sí, cola, allò que dèiem.
Val, doncs sí. Això per una entitat així no li fa pas cap favor.
No, esclar,
vull dir que tenir personal així tan de via estreta no va. I llavors, sort del delegat, això que fa la caixa de posar un gestor, que pim i que pam, això, almenys a la meva zona, no va.
No funciona.
O sigui, si no fos el delegat... vaja, no.
Continuaries pagant, vaja. Si no t'arribaria, sí. Continuaries pagant, sí.
Sí, i, bueno, i no, i altres vegades, com el delegat és el que t'ho soluciona. O sigui que, mira, i l'altra cosa que tenen molt lleig la caixa, que quan el delegat de la teva entitat, bueno, de la teva oficina, fa vacances, no hi posen pa ningú, eh?
Hasta
15 dies hem estat sense, eh?
Ja. Llavors no pots adreçar ningú, no? Clar.
Exacte.
Sí, sí, sí.
O sigui, això... trobo que és abusiu, la caixa és com una prepotència de dir, com que som nosaltres, sembla que volem.
T'esperes que torni, i apa, ja està.
Això, sí, sí, vull dir, per exemple, a mi se me va quedar la targeta tancada dintre, i resulta que dic, bueno, i ara quan tu faràs vacances, com ho haguera fet? Diu, sí, diu, venen un parell de dies a mirar si hi ha alguna cosa així. Home, però jo avui o endemà, no pas al cap de...
No, de 3 dies, sí, sí.
Ah, és que és això. No hi ha pas dret.
En fi.
Però bueno, que té els serveis que té, que estan bé, i això que ha dit de que no m'hi cobren comissió, jo també un dia me'n vaig anar allà, bé, ja fa un bon temps, i vaig dir, no, vull tancar un compte, perquè en tenim un jo i el meu marit, i tots dos ja tenim els noms en comú, dic, i jo vull tancar un, perquè me cobreu aquesta comissió, jo com que no hi tinc la nòmina, no tinc per què pagar això. I ja anirem amb el compte d'ell, que ells sí que li abonen aquestes despeses, no
sí,
els hi cobren.
Sí.
I diu, no hi ha pas problema. Diu, com que els noms ja estan als dos comptes, ja no t'ho cobrarem pas, més o menys com ha dit el Joaquim.
Sí, 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 sí.
És que si no ja seríeu còmode.
Sí, exacte. Molt bé, Maria.
Gràcies.
Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Igualment, bona
adéu.
Nit.
A veure, més del 93-201-7474, ja sabeu els missatges de WhatsApp que ens deixeu al 667-220-148. Ahir va trucar un oient que em vaig quedar esma perduda perquè traduïa coses del llatí, i avui tenim altres oients que també fan aquestes respostes que ens demanaven per què el papa tenia els enterraven amb 3 taüts. Doncs aquesta era una cosa, i una altra era per què els papes canvien de nom. Doncs sobre això hem rebut aquest missatge de la Dolors des de Banyoles.
I sobre la pregunta aquella que es va fer per què els papes es canvien de nom, sembla ser que és un símbol de conversió i nova identitat, no? Perquè ja Jesús, quan va confiar a l'Església, l'apòstol Simó, li va dir que llavors es diria Pere. Però tot i això no és fins al segle X que es va fer habitual. Abans algun papa ja ho havia fet, però a partir d'aquest segle, el segle X, doncs no sé si és obligació, però fan quasi tots, no? Els últims que nosaltres sabem, tots han canviat el nom. Deixar el nom de pila també és un gest d'humilitat. El papa ja no és només en Jorge o en Robert, sinó el servidor de tota l'Església. El meu nom representa el seu rol, eh? El seu rol, no la seva persona. Llavors, com que entra en un nou estat, també es canvia el nom. A veure, tot això doncs, m'ho ha explicat una monja amiga meva, que també fins fa uns 50 anys, quan professaven, també es canviaven de nom. Ara ja no. Llavors, si quasi estaven obligades, però ara no. Qui vol ho fa i qui vol no ho fa.
Molt bé, Dolors. Doncs moltes gràcies, perquè té informació de primera mà. Vull dir que està molt bé. Després l'Àngel també ens afegeix que la tradició dels tres taüts tenia tres raons principals. Diu, el primer taüt era de fusta de xiprer, folrat amb vellut carmesí, el segon de plom de 4 mil·ligrams de gruix, segellat amb cera i el segell papal, i el tercer de fusta noble, roure, noguera, envernissada. I els motius eren preservació del cos, ens diu, el plom aïllava i conservava, solemnitat i símbol de dignitat pontifical i segell d'autenticitat, evitant manipulacions. Però el papa Francesc, com ens deia ahir l'oient que ens va trucar, va voler que se l'enterrés com un pastor i deixeble de Crist i no com un home poderós d'aquest món. I per això va demanar un únic taüt de fusta amb l'interior de zinc. Això és el que ens diu l'Àngel en aquest WhatsApp. Després, la Maria ens escriu: vaig escoltar un oient que viu a prop del Palau de la Música, crec que va ser el Vicenç que ens trucava ahir, i es queixava de la brutícia. Diu, estic molt d'acord, fa molta pena en general la deixadesa dels carrers. Diu, visc al Poble Sec i per Sant Antoni i per Sants està tot igual de malament, ens diu la Maria, de Barcelona. I la Laura vol saber... diu, en Josep vol saber el títol del que va cantar l'Escolania de Montserrat a l'hora de la benedicció de la Creu de Crist. I la Laura mateix respon, es tracta del cant gregorià Missa de Angelis Sanctus. Això és el que buscava, crec que era un oient, diria, d'Andorra, que buscava desesperadament que havien cantat, també. Doncs és aquest cant gregorià Missa de Angelis Sanctus. Tornem al telèfon, al 932017474. Ara hi tenim en Josep Lluís d'Horta. Bona nit.
El Nino que vista i calça.
Molt bé.
Bona nit. Felicitats a la Maria Rosa, als 80 anys.
Ah, i tant, i tant.
La senyora fa temps que el conec del Fulà i és una antiga gent que és molt agradable, però de tracte, és molt humana.
És molt humana,
mira,
i tant.
Jo tinc dues preguntes, com cada dia que truco, perquè en faig tres, però en faig tres.
Vinga.
I som molt entrenadores, com dic jo sempre. Mira, a veure, per això els diu braves les patates aquestes que tan agraden que fan els bars, que la gent en menja amb salsa picant, amb queix, amb mostassa, amb maionesa... Uh-huh. Que tipen molt, per cert, que tipen molt.
Sí, que tipen, sí, i tant que tipen.
A mi no passa un plat de braves complet i costa molt acabar-me.
No, i tant,
si
tant.
No vas bevent, si no vas bevent líquid, és que és...
Costa de tirar avall.
Com una patada al vent.
Sí.
Mira, i la següent és, qui és el president de Catalunya que menys ha durat? De tots els mandats que hi ha hagut de president de la Generalitat, qui és el que menys temps ha estat manant? Ja sigui perquè ha dimitit, perquè ha canviat per un altre president, hi ha hagut eleccions, però que sigui...
Molt bé.
I, finalment, si és certa allò que trepitjar merda dona bona sort, però jo fa molt temps vaig trepitjar merda i no sé si em va donar bona sort, però la sabata va ser tirar perquè va quedar tan empudegada que ni sortia, no sortia la notícia ni inventant amb un fregall.
Ai.
T'ho prometo que la vaig llançar a la bomba, eh?
Sí?
Sí, una tipa...
Doncs no et va portar sort trepitjar merda, si et vas quedar sense bamba.
Sí, seria d'agost, d'agost, o la merda d'oca.
No, d'oca, pel carrer, no ho crec, però vaja.
En definitiva, com deia mon pare, la merda de muntanya no fa pudor. Pues a mi totes les merdes em fan pudor.
Sí.
Bona nit.
Bona nit, Josep Lluís, adeu-siau. L'Enriqueta de Girona, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Bona nit a tothom i felicitats pel programa. I jo volia dir el mateix que ha dit aquesta senyora, que penso que també era de Girona.
Sí, la Maria de Girona, sí, tant i tant.
Sí, doncs la Renaixença ja fa dies que pensava que ho volia dir i no trobava el moment. Igual que la senyora, és un programa que me'l miro cada dia. I jo el veig al vespre a partir de les 10,
sí,
perquè durant el dia no em va bé. I trobava el mateix que ha dit la senyora. Per això m'agrada també que se senti acompanyada. Però trobo que el programa està molt i molt bé. les explicacions que fan, en Peyu va dient, això ha passat de veritat. Llavors pot haver-hi alguna cosa que no estigui acertada, jo fins aquí no m'hi he fixat. Però sí que trobo que hi ha un seguit de males paraules que és de molt mala pata.
Ja.
Jo trobo que el programa, però és que és els macàrums que diuen i tal,
sí,
podrien estalviar, perquè trobo que es desmereix el programa, que està molt i molt bé.
Molt bé. I doncs, escolta, li farem arribar al Peyu. De tota manera, buscaré a veure si tenen un correu electrònic, però li faré arribar al Peyu, a veure si vol dir alguna cosa.
Bueno, jo sí, hi ha aquell altre número que hi podem deixar. Però, esclar, és d'aquí de la nit dels ignorants, d'ells no en tinc pas cap.
No, per això, que ja ho buscarem, ja ho buscarem, ja us ho direm, Enriqueta.
Perquè sap greu, perquè és un programa que el trobo que està molt i molt bé. I, ah, i una altra cosa, i els, tant en Tordera com la noia, que ara no em surt el nom, jo, com que et sé música, trobo que el que fan amb gent diferent i que de seguida agafen el to del que han de fer i els acompanyen,
sí,
a veure, un xapó, eh? Vull dir que no és fàcil, a vegades, segons qui surt, que dir que toquen vés a saber com, i que ells els acompanyen, i fent-ho cada dia, no que hagin tingut massa temps per assajar, vull dir que el programa està molt bé.
Molt bé. Doncs ho fem saber. Perfecte, Enriqueta, moltes gràcies.
A tu.
Adéu, bona nit.
A tothom.
Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit. Que he sentit que havien fet la resposta d'allò de com enterren els papes.
Ahir una resposta, i avui una altra resposta. O sigui que, per doble.
Però per a mi he dormit un moment i no he pogut sentir-ho.
Doncs et baixes demà el programa. Et pots tornar a baixar el programa d'ahir o d'avui, perquè si no ara no arribem a repetir les preguntes. És que l'acabo de dir, saps?
És que estava, m'he dormit un momentet i m'he despertat i dic, ui, si estan en el papa Francisco,
sí, sí, sí,
de la casa explicant. De fusta.
Sí. Si no, t'ho enviarem per WhatsApp. T'ho enviem per WhatsApp, per no tornar a repetir, perquè és que ho hem dit dues vegades, Constança.
Què dius?
Que t'ho enviarem per WhatsApp, si no, però per no tornar a repetir, perquè si no ens fem pesats. Volies fer una altra pregunta?
Sí, bueno, el cazo, com se diu, el d'escalfar la llet en català?
Una cassola, una cassoleta, un pot, un...
Sí, un pot, bon. Però jo li dic, mira, el cazo, on està el cazo?
El cazo. Que vols saber com es diu ben dit en català, eh?
Sí.
Va, d'acord. Doncs
i després una altra cosa, em podies posar una cançó a Mujer Enamorada, que és molt maca, la vaig sentir i em va agradar molt.
I de qui és aquesta cançó?
La canta un marito, no, però no, tampoc no ho sé, només et puc dir això.
Però no sabem si és d'una sarsuela, una òpera, no sabem de què és.
No.
Intentarem buscar-ho, a veure si ho trobem, Mujer Enamorada. D'acord? Gràcies, Constança, bona
així
nit.
Així com dius que me l'enviareu per...
Per WhatsApp.
En el mòbil?
El missatge de mòbil, com que
hi ha una
de les respostes que és escrita, la podràs llegir i així ho entens perfecte. D'acord?
Sí, molt bé, molt gràcies, bé.
Gràcies,
moltes
Constança.
Gràcies, bona nit a tothom.
Adéu-siau, bona nit.
La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
Soc un sabadellent que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, a quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben... indirecte d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant. Sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan, poc a poc i bona lletra.
La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
Va, que abans de viatjar, pels mars, justament. Us anuncio que tornem a tenir a la doctora Lola Bou, gran oient d'aquest programa de tota la vida, en temps de solar ja, perquè ja la vam tenir al principi de temporada, la tornem a tenir perquè ha canviat l'època de l'any i perquè tots tenim consultes sobre dermatologia i ella, com sempre, ve encantada per respondre. Per tant, tot allò que vulgueu saber, preguntar i que nosaltres volem afegir a la conversa, ens ho podeu deixar al WhatsApp del programa, una pregunta escrita. Hola, soc tal i vull demanar això a la doctora Bou, i nosaltres li traslladem. Teniu avui i demà per fer aquestes peticions, que les farem enviar a la nostra conversa. Al WhatsApp del programa, el 667-220-148.
On anem?
Veuades de Montserena. Si vens, em trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca. I tu per jo tornaràs loca.
Doncs avui anem a molts llocs, alguns fins i tot imaginaris, que fa molt poc que existeixen o que un dia van desaparèixer. Però tots tenen en comú una cosa, són illes. I anem de la mà d'algú que es defineix com un illòman, perquè enmig dels seus viatges per tot el món les illes sempre han estat com un imant, un destí absorbent. En Jaume Bartrolí és historiador i periodista. De petit llegia els llibres de Jules Verne amb La bola del món i un mapa mundi al costat. De gran ha estat periodista, entre altres a la secció d'Internacional de TV3, i si ha calgut s'ha fet portar un mapa expressament de l'Agència de Defensa Nord-Americana. Jaume Bartrolí, bona nit.
Hola, bona nit.
El nostre mapa aquí avui és el teu últim llibre, Un milió d'illes, publicat per Ara Llibres. I la primera cosa que sorprèn és que hi podem trobar illes que són reals, sí, però que també algunes que són imaginàries, de la literatura infantil de Tintín o de Los Cinco, de la literatura universal de Shakespeare o fins i tot de Sánchez Piñol. És com si les illes fossin, per entendre'ns, una mena d'idea, un espai mental o fins i tot un estat emocional, també?
Sí, jo crec que sí. Les illes són moltes coses, però les illes és un lloc misteriós, un lloc d'aventures, un lloc de on s'amaguen els tresors, el lloc on es pot escapar, on es pot refugiar, i això nosaltres ho hem viscut, ho hem llegit des de petits amb la literatura i ho hem vist al cinema. Les illes són molt literàries en tots els sentits, donen per molt.
I a més molta gent, quan vols deixar-ho tot en un moment determinat, dius, no puc més, dius, em vull anar a una illa deserta. És una frase que tothom ha dit alguna vegada.
Tots hem dit, tots ho hem pensat. Algun com jo ho he intentat i puc dir que l'experiència va resultar bastant malament, no.
Ja,
a les poques hores volia sortir i
per potes, ja, directament, potes, no? Sí. Perquè idealitzem una cosa i després, a l'hora de la veritat, quan t'hi trobes, surt d'allà, saps? Sí. Amb bona cara.
Sí.
De fet, tu acabes de tornar, fa molt pocs dies, d'una illa grega, crec, on hi vas sovint. Digue'ns quina, si vols, vaja, perquè igual és secret i no la vols dir, quina és. I què és per tu, aquesta illa?
Es diu Cofonícia.
Cofonícia.
És una illa molt mediterrània, molt grega, molt seca, molt àrida, molt petita. A mi m'agraden sobretot les illes petites, són les més maques, les illes que tu puges a la muntanya i la veus tota sencera, als teus peus. Amb poca gent, tranquil·la, i vaig allà no a divertir-me, ni a passar-m'ho bé. Bueno, m'ho passo bé, però vaig bàsicament a estar tranquil, a poder escriure, poder llegir i poder viure més o menys amb la gent de l'illa, fora de la temporada turística, perquè quan l'illa s'omple de turistes, el juliol, agost, naturalment és molt difícil poder tractar-se amb la gent que hi viu.
Del país, sí. No? De la illa, vaja. Per tant, entenc que a l'estiu aquesta illa també està plena, encara que sigui petita i poc coneguda, perquè no em sona de res.
Sí. Home, diuen que arriben a haver-hi uns 4.000, 5.000 turistes, que per una illa que normalment té 400 habitants, déu-n'hi-do.
Home, déu-n'hi-do.
Sí. Però encara està bastant ben conservada i espero que la sàpiguen mantenir així. Perquè a la nit, des de la casa on acostumo a viure, es veu tota una il·luminació a l'horitzó,
sí,
que és l'illa de Santorí.
Imagina't.
Allà sí que l'han destruït i ha arribat a un moment quasi del col·lapse, fins al punt de que ja han començat a limitar el nombre de creuers, de grans creuers que arriben, d'aquests que porten 3, 4, 5.000 persones, i sobretot, especialment després d'un escàndol que es va succeir l'any passat, en quan un dels regidors va demanar a la gent de l'illa que no sortís de casa, perquè acaben d'arribar quatre vaixells de cop i hi havia tanta gent als carrers que no se podia caminar.
Ah, i que la gent d'allà no...
Que la gent no sortís de casa. Normalment això va provocar un escàndol, ràpidament va retirar la petició aquesta que havia posat el sistema d'alarmes local i va, la premsa internacional es va fer ressò
I aquest senyor i ara, ja no hi és o encara mana?
No ho sé si és o no, però en tot cas van decidir, per exemple, com a primera mesura, limitar el nombre de creuers.
De creuers, clar, perquè de cop i volta baixen 5.000 persones, no sé quantes porten, i en aquella illa allò col·lapsa tot.
I és impossible.
És impossible.
Jo vaig estar l'última vegada fa 3 anys a Santorini, de pas per anar a Cofonícia, i és una llàstima perquè pels carrers, tot el poble antic, la capital, sí, la Cora, tot és turístic, ja no hi viu ningú i tot s'ha convertit en botigues, en cases, en piscines, i un lloc que era molt maco, bueno, continua sent maco, però totalment transformat i espatllat.
Clar, aquí ens queixem de la gentrificació, ens queixem dels efectes del turisme de masses, i penso, en aquestes illes petites, tu que n'has visitat tantes, ara ja parlo en general, no només d'aquesta, no acabes de tornar, clar, això és molt pitjor, o es prenen mesures allò d'un dia per l'altre i molt contundents, o totes aquestes illes hi haurà un dia que no s'hi podrà anar ja ningú.
Sí, evidentment, això. Amb illes petites a França, ara no em recordo el nom, hi ha una a la Bretanya, per exemple, que limiten a 400, em sembla que és 400 o 500 visitants diaris, màxim. Uh-huh. I això haurà de passar, com també haurà de passar a Mallorca, Menorca, fins i tot a Barcelona. Potser un dia haurem de limitar
el número de, sí, turistes. Sí, tu creus que passarà,
bueno,
això?
No pot créixer indefinidament.
No, està clar, està clar.
No podem venir 4 milions cada setmana a Barcelona.
Sí, doncs després de la visita del Papa i de les imatges de la Sagrada Família, jo crec que hi ha una cua encara més grossa de gent anant a buscar bitllets per venir a Barcelona, no?
Segurament. Però, clar, a les illes petites l'espai encara és molt més limitat pel mar i, per tant, s'haurà de limitar. Però encara queden moltes illes al món.
En queden moltes, perquè, o sigui, moltes és moltes. Un milió d'illes és el títol del llibre. No vol dir que hagis estat al milió, no?
No, ni molt menys. I és un nombre simbòlic,
sí,
més o menys comptant les estadístiques diuen que cada país té, però que segurament, segur, estic segur que n'hi ha molt més, potser 2, 3, 4 milions d'illes.
Ja sé que és molt, molt difícil triar, però de tot el que coneixes, una àrea del món que diguis les illes que hi ha aquí són les que m'agraden més, en genèric?
Depèn de per què. Hi ha illes molt maques per visitar-les, per la seva majestuositat, per la seva bellesa, per la seva... Per exemple, les illes de l'Àrtic, la terra de Francesc Josep a l'Àrtic.
Sí.
És un arxipèlag que hi ha al nord de tot de Rússia, el punt més al nord, més a prop del pol nord d'Europa i Àsia. No hi viu ningú, excepte uns quants científics d'unes bases, i allà la puresa de l'aire, la transparència de l'aire, la transparència del gel, els paisatges claríssims quan hi ha llum i quan hi ha sol, que també molts dies està emboirat, és fantàstic, és preciós, és una bellesa sublim. Una bellesa sublim que mata, perquè naturalment si et caus al mar, que està a 0 graus, en 1 o 2 minuts tens hipotèrmia i mors.
I mors.
Sí, és una bellesa una mica assassina, diguem-ne. Després hi ha les belleses de les illes de la Polinèsia, que són bastant reflex de la imatge que tots tenim del paradís, amb les sorres daurades, les cocoters, les palmeres, les aigües tranquil·les de Llacuna, el corall, la gent molt maca, la música. Després hi ha illes mediterrànies, que són de les més maques, tot s'ha de dir, àrides, més seques, però amb les cases aquestes moltes vegades pintades de blanc,
sí,
amb l'ambient aquest mediterrani aquí ja més relaxat, més tranquil.
Això és més cap a Grècia, per entendre'ns?
Cap a Grècia, sí, sí, però bueno, també és com abans era Eivissa o Menorca,
sí, sí.
O Formentera.
Sí. Sí, sí.
El Josep Pla en parla, quan parla dels seus viatges dels anys 40-50, aquestes illes també eren així. I això s'ha perdut.
Tu, ja que en aquest espai, que es diu On anem, proposem possibles viatges, ara escollirem que ens portis a l'illa de, a veure si ho dic bé, Pulau Capas, que era el teu somni d'anar, allò que dèiem, a una illa deserta. A veure, som allà. Què t'hi trobes allà?
Doncs mira, ens va portar... Anàvem amb dos amics, primer, amb una parella...
Situen on és, perquè clar, jo he dit Pulau Capas, m'he quedat tan ample.
Eren unes illes, una illa molt petitona, a la costa oriental de Malàisia, al mar de la Xina,
sí,
del sud. no hi vivia ningú, es van portar els pescadors, com no hi havia port, es van deixar amb l'aigua a la cintura i van baixar a terra.
Ah, molt bé.
I a gaudir de la sensació d'estar en una illa deserta. Era una mica aquest somni que tenia des de nen, de totes les lectures que havia fet. I, clar, arribes allà, està a l'Equador, el sol crema, et fiques a l'aigua, tampoc no pots estar tota l'estona a l'aigua, perquè també llavors et cremes el cap i l'esquena, vols anar a l'ombra, però l'ombra sota les palmeres, si hi ha mosquits, si t'asseus hi ha aranyes, hi ha formigues, al final ja no saps on posar-te. Anàvem en xancletes, perquè havíem hagut de caminar pel mar, al baixar de la barca, vam voler donar una mica la volta a l'illa per les roques, pel coster rocós, a veure si podíem trobar un lloc amb ombra, però amb les xancletes,
no relliscàvem.
Tampoc no es podien banyar massa a fons, perquè no ens havien dit si hi havia taurons o no, tampoc no s'atrevien a ficar-nos massa al fons del mar, i van fer una calor que feia, i no sabíem posar-nos a l'ombra, i al final estaven desitjant que ens vinguessin a buscar allà a la tarda, com ens havien promès.
Ah, anava a dir, perquè t'has de refiar que algú t'ha de venir a buscar una hora determinada,
si no? Mare meva, sí.
Clar, si no, ets ben bé un nàufrag allà en una illa deserta,
exacte.
No?
Exacte. Un nàufrag sense l'enginy que acostumen a tenir els nàufrags de les novel·les, que sempre surten endavant, cosa que jo seria incapaç.
Sí, per tant, aquí veu fer una mica el paper de passarells, no? De dir,
totalment
anem
passarells.
Allà i serà deliciós, i veu patir una mica.
Sí, i se'm van curar les ganes d'anar a una illa deserta.
Ja està, ja ho has tocat.
Almenys sense condicions necessàries.
Clar,
no?
I no recomanable. O sigui, o saps molt bé on vas, o no cal que el somni de l'illa deserta que quedi per la literatura o pel cinema.
Exacte,
no?
És molt millor llegir-les que viure-les.
Que viure en primera persona. Un altre destí, els mars del sud, les illes de Samoa. Aquí recorres com es va crear el mite d'una societat ideal. Tu, crec que vas estar una temporada acollit per una família i que n'has estudiat una mica la història, no? Això pot ser?
A la Polinèsia he estat a diverses illes, sí. L'illa que més he viscut és una illa de la Polinèsia francesa, molt petita, que es diu Rapaiti, que he passat temporades.
Sí.
A Samoa, també. A Samoa és un lloc molt interessant perquè a principis del segle XX una antropòloga americana que es va fer molt famosa, Margaret Mead, va fer una investigació sobre el terreny perquè volia saber si els problemes i els complexos que tenen els adolescents a la societat occidental són naturals de l'adolescència o és la societat que els hi crea aquests problemes.
Oh, que bon, aquest estudi, no?
Sí, era jo.
Interessant.
Llavors va anar a la Polinèsia i va tornar amb una tesi, que es va fer un llibre, que en castellà el van traduir per Adolescència, Sexo i Cultura en Samoa. Ell deia que no, que ja els nois i les noies creixien en llibertat, des de petits veien l'acte sexual com una cosa normal a la família, a les cases, vivien el sexe sense problemes, no tenien tabús, no tenien prejudicis, i eren feliços i no tenien cap trauma, com podien tenir les societats occidentals. I era una mica, això recollia la tesi del Jean-Jacques Rousseau, aquell filòsof francès, suís, del segle XVIII, que deia que l'home és bo de naturalesa i que és la societat el que el corromp. Uh-huh. I que en algun lloc del món potser encara vivien els que se'n deia els salvatges feliços. El feliç salvatge. I és el cas i es va pensar que la Margaret Mead ho havia trobat a Samoa.
A Samoa, sí.
El que passa és que al cap de 30-40 anys va anar-hi un altre antropòleg, en aquest cas un home, va fer un estudi i va dir que no, que Margaret Mead s'havia equivocat i que era totalment al revés, que els nanos de Samoa creixien també plens de traumes, que la taxa de suïcidis juvenils era altíssima, que el sexe no era lliure, sinó que hi havia molts tabús, i que era una societat patriarcal, i que la joventut vivia molt sotmesa, amb molt poca llibertat respecte als adults.
Completament diferent.
Sí.
Clar, aquí ens
hem de creure? Bueno, suposo que la veritat està una mica entremig. També eren èpoques diferents, i Samoa també ha evolucionat, ha entrat a la societat de consum.
Ha evolucionat a pitjor, com tots, no?
Ha evolucionat a pitjor, sí.
Sí, sí. Després de la teva estada en una illa que es diu Tristan da Cunha, te'n vas anar pensant que els tristanians ens poden ajudar a reflexionar sobre si el món que estem construint val la pena i té futur.
Sí.
I això per què?
Perquè és un cas molt curiós. És una illa... És la illa...
On està físicament? Situada?
Està situada a l'oceà Atlàntic, entre Amèrica del Sud i Àfrica.
D'acord.
És el punt de la Terra habitat més allunyat de qualsevol altre punt habitat. Uh-huh. O sigui, és la gent que viu més allunyada de la resta
d'altra
dels humans.
D'altra gent.
Els que viuen són descendents de baleners i mariners que se van quedar a viure allà i es van casar amb dones que van fer portar de Sud-àfrica, dones hotentots i africanes, i han format una ciutat molt petita que viu de la pesca, sobretot de la llagosta, i de quatre conreus que tenen, i quatre vaques, una ciutat molt igualitària, i que són molt feliços. I
poca gent, perquè, suposo, no?
Sí, són 200-300 habitants.
D'acord.
I viuen totalment aïllats. Hi ha un o dos vaixells a l'any que els uneix amb Sud-àfrica, amb la ciutat del Cap. Llavors, què va passar? L'any 62, el volcà, l'illa és una illa volcànica, va entrar en erupció i van haver de fugir. En barques, els van recollir en un vaixell, i com és una colònia britànica, els van portar a Anglaterra, els 200 i escacs habitants que hi havia. I van estar allà. Llavors, els van tractar molt bé, es van donar cases, es van trobar feines, i al cap d'un any i mig el volcà es va apagar, i llavors ells van demanar tornar. I els va costar molt, perquè el govern britànic no els volia deixar tornar, perquè deien que costava molt cars com a colònia tan petita. I van, al final van estar lluitant, van fer un referèndum, i la majoria va votar que sí, i van tornar. I això, llavors va haver-hi un periodista francès que va dir que quina lliçó havien donat aquesta gent que sortien del segle XIX,
sí,
es posaven a l'Anglaterra dels anys 60 amb els Beatles, la ciutat de consum, les rentadores, els cotxes, i van dir que no, que preferien tornar al segle XIX que viure amb la societat moderna de consum, aquesta que estem tots tan orgullosos.
Imagina't, van votar, van dir no. Ens
eren més feliços en la seva illa
potser
isolada.
Potser si votéssim nosaltres, potser diríem el mateix. No sé, hi havia de tot, eh?
Sí, jo t'ho he experimentat i he vist també altra gent que ho... El retorn al passat és molt difícil. Nosaltres ja estem tan contaminats de la societat moderna, de la societat de consum, de voler sempre novetats.
Sí, sí.
No només materials, de vegades, però
sí,
nous llibres,
tot, sí,
no,
sí,
la música
saber
moderna...
Saber què passa a l'altre,
sí,
punt del món,
món, poder,
sí,
viatjar, sí, poder moure'ns, que el retorn, el renunciar a tot això i retornar a una vida tranquil·la i passible i potser molt feliç, no sé si estem preparats. Jo no he estat preparat, no m'he quedat a cap de les illes que m'ha agradat.
No t'has quedat, sempre has tornat, eh?
Sempre he tornat, sí.
Fas estades, però sempre tornes.
Sempre torno.
Escolta'm, hi ha moltes coses interessants, jo recomano que la gent es miri aquest llibre, que se'l compri, Un milió d'illes, perquè no acabaríem d'explicar, però hi ha dues coses que em fan gràcia. D'una és, i tirant-ho cap al nostre territori, que Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, era en origen un illot.
Sí, sí, clar. Va ser un illot molt a prop de terra, que són els grecs que van fundar la primera colònia d'Empúries, la que després es va dir Paleòpolis, que vol dir la ciutat antiga.
Uh-huh.
I després, quan allò es va quedar petit, llavors es van traslladar a terra i van crear la Neàpolis, la nova ciutat a terra al davant.
A terra.
El que passa que, com succeeix de vegades amb aquestes illes molt a prop de la costa, es va formar un tòmbol
de sorra
i es van acabar unint. Uh-huh. De fet, aquí la Barceloneta també va néixer com una illa, era l'illa de Mayans, la Barceloneta.
Clar.
També entre la sorra que anava arribant del Besòs i els molls que van construir per fer el port de Barcelona, es va acabar unint a la ciutat.
Clar, és que hi ha moltes històries. Després...
Hi ha una cosa molt curiosa. Les illes no són eternes. Viuen, neixen, viuen i de vegades moren.
I a vegades desapareixen.
I totes moriran, totes desapareixen, sí.
Totes moriran?
Bueno, tots morirem. La
no, nosaltres sí, però dic les illes.
Bueno, en algun moment o un altre, sí. Les més grans viuran mentre existeixi la Terra, però les petites, l'erosió, si pugen els nivells del mar...
Anava a dir l'emergència climàtica, sí, el canvi climàtic...
No només moltes illes en perill de desaparició sota les aigües, sinó països sencers, que també en parlo en el llibre, en perill de desaparició sota les aigües, per la pujada dels oceans.
Sí, llavors hi haurà la gent que se n'anirà per culpa del clima i aniran a buscar un altre, perquè el seu estarà negat.
Els refugiats climàtics.
Els refugiats climàtics. Vull dir, és que, clar, això és una altra història. Sí. Vull dir que hem començat parlant de turisme, per entendre'ns, d'anar a l'illa paradisíaca, que no ho és, i acabem doncs, sabent que segurament hi haurà països i illes senceres que desapareixeran i la gent haurà de marxar. I que jo crec que el més recomanable és que la gent es llegeixi Un milió d'illes. Jo li agraeixo molt al Jaume Bartrolí i Urpí, periodista, historiador i viatger i escriptor, que ens ha fet aquest tast d'aquest llibre. I no sé, la pròxima... Ara has tornat a Grècia, però la pròxima la tens al cap ja? On t'aniràs?
La pròxima illa?
Sí.
Sí. Aniré a Creta d'aquí poc. A una visita molt curta perquè no hi he estat mai.
No has estat mai a Creta?
No,
i has
ja
estat
veus.
A quantes illes?
No les he comptat, potser he estat
però trobaràs
tampoc no tantes.
Trobaràs però, molta gent, a Creta.
Sí, ja
trobaràs
sé que és una mica tard, però he tingut l'ocasió ara d'anar
doncs,
amb un bon guia,
cap a
amb
Creta.
Un professor que em guiarà i...
Serà interessant. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Adéu.
Dine quan te vaig conèixer canvia tot. Vaig venir cap a tu en lo meu millor mensual dins jo. Yeah.
siento nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar. Aferra'm molt fort que no sent mal. Cada cop del meu cor és un sentiment nou. L'amor tan retzec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar. I plegat sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I llir dins un riu, això és el que som. Ningú més amics, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tenim vores, ah, ah. Recolzant-nos un a l'altre, ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que et doni calen sentit per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà, dubte, no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà. I el missatge és ben clar. Si aquest pic hem vist que no hi ha fi, no ploraràs més, estimada, no faré mal. I enamorats viurem com ara i sempre anem plegats sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I de dins un riu, això és el que som. Ni només enmig, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món.
Anem a les Illes, anem a les Illes i tornem. Passa un minut de 3:15. Catalunya
Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Podem parides aquestes vaques,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes.
Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no?
Sí.
La família del rinoceron deu fer llet, també.
Clar, fallet. Puríssima.
Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El conte per anar a dormir.
Avui no tenim més temps avui per fer trucades ni per explicar preguntes sense resposta. Demà hi tornarem amb més preguntes i més respostes, com sempre. Ara és recta final del programa i aquesta setmana, com sabeu, ens anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya des de fa molts anys, el David Monteagudo, va agrupar al llibre Avui he deixat la fàbrica, publicat l'any 2018 pel segell Rata i traduït per Jordi Llavina, perquè originàriament el llibre era en castellà i en Jordi Llavina, el poeta, l'ha traduït al català. Avui tornem a llegir també dues històries, dos relats, perquè són relativament curts. El primer es titula En aquest mateix pis. <t 'ha> Diu així: en aquest mateix pis va viure fa anys una parella molt jove. Van aparèixer un dia amb una furgoneta, van descarregar-ne uns quants mobles, tot rient i fent-te bola, i es van posar a viure. Eren pisos de lloguer, acabats de construir, en unes habitacions en què les bombetes, nues, encara penjaven del sostre a l'extrem d'un cable cargolat. Sempre anaven en moto o en bicicleta. Es petonejaven sovint i semblava que eren feliços. Els divendres a la nit sortien al carrer agafats de la mà, ella amb un aspecte andrògin de xicot, plens d'expectatives, a la mà lliure, una faixa negra enrotllada, lligada amb un mocador vermell. Moltes vegades sopaven o dinaven fora de casa i el primer dia de les vacances, tant el mes d'agost com per Nadal o Setmana Santa, sortien de matinada amb la moto carregada fins dalt d'embalums i equipatges i no tornaven fins que s'acabaven les festes. Però això va ser fa un fum d'anys. Aquells dos se'n van anar, no els hem tornat a veure mai més, i en el seu lloc s'hi va instal·lar una altra parella, més normal i també més discreta. El mobiliari del pis va canviar substancialment, ja no tenia aquell aire de provisionalitat de pis d'estudiants. Aquesta altra parella seguia uns hàbits més regulars. De dilluns a dissabte, l'home sortia puntualment a 6:15 del matí per anar a treballar i tornava poc abans de 3:00. Dinava sol, perquè la dona se n'anava una mica abans i agafava un tren i no tornava fins a la nit. Aquests nous eren una mica més grans, devien rondar la 30, si no eren més grans i tot, però tampoc no tenien fills. Els nens havien de fer-se presents més tard, amb parelles noves que arribaven i guillaven cada vegada amb més rapidesa. Parelles que eren totes diferents i totes semblants, fins a l'extrem que els fills dels uns es confonien amb els fills dels altres. Primer va aparèixer un nen, un nadó força tranquil, que amb prou feina explorava. Quina coseta, deien les dones de l'escala. I és veritat que era bufó i que estava ben peixat i feia goig, tot i que la mare era prima i nerviosa. Però aquest nen va tocar el 2 i en el seu lloc en va aparèixer un de més gran, primot, i amb uns ulls grossos i una mica tristos. Després en va arribar un altre, una mica setciències i amb una vis còmica molt pacífic, acompanyat d'un germanet que feia molta gràcia perquè era tot el contrari de l'altre, papissot i belluguet i ple de vitalitat. El pare d'aquests nens, que podria haver sigut, val a dir-ho, el seu avi, diuen que és escriptor, encara que no ho sembla. Sempre se'l veu amb els nens o amb el cabàs d'anar a plaça amunt i avall. La mare és artista, ballarina, si no vaig errat, i passa molt de temps fora de casa. Ara sóc jo qui viu en aquest pis, amb la meva dona i els meus fills. Tinc 54 anys. El pis sempre ha sigut de lloguer d'ençà que el van construir. Ara fa 27 anys. I a la bústia sempre hi ha figurat el meu nom. I el segon relat de David Monteagudo, d'aquest Avui he deixat la fàbrica, porta per títol La felicitat. Diu així: va ser una època molt concreta. Jo tenia 20 i pocs anys i encara no havia conegut l'Olga. Acabava de deixar els estudis, havia deixat de fer esport, fins i tot, durant un temps, vaig deixar de llegir. De dilluns a divendres vivia a Barcelona. Treballava sol, en un talleret que era un cop de puny, sense finestres, que en realitat era el garatge, a peu de carrer, d'una torre, una finca que pujava amb escalinates i terrasses pel vessant del Turó del Putxet fins a una mansió burgesa de començament del segle XX. No és pas que jo formés part del servei d'una família acomodada. A la torre, molt deixada, hi treballaven 3 o 4 professionals liberals que en pagàvem conjuntament el lloguer i que feien servir només algunes habitacions per la seva activitat. Érem als anys 80, a la Barcelona del disseny, i jo treballava per un decorador, un interiorista, que també dissenyava mobles i que necessitava un manetes per al seu taller de prototipos. La feina era intensa i d'allò més variada i incluïa pelegrinatges en furgoneta per la ciutat, muntatges i desmuntatges, càrregues i descàrregues. Sempre dinava en bars, de menú de dia, i a les 10 de la nit, encara amb la indumentària de la feina, em prenia un tanc de cervesa seguit d'un sopar copiós, suculent, que engolia sense cap dificultat, en una taverna que hi havia a prop de casa. Me n'anava al llit ben d'hora i de seguida quedava clapat. Vivia, o més aviat dormia, en un pis de lloguer que compartia amb el meu germà bessó, que encara estudiava, i el meu germà gran, que duia una vida semblant a la meva, però molt menys solitària. El divendres a la tarda, amb la urgència de l'èxode ciutadà, me n'anava a Vilafranca. Aquí havia viscut uns anys amb els meus pares, havia anat a l'institut i tenia uns quants amics, nois i noies de poc més de 15 anys, o paios més o menys de la meva edat, però sense xicota, sense diners o sense cap de les dues coses. Durant el cap de setmana m'allotjava a casa del meu altre germà, el segon, que ja estava casat i amb fills i que vivia en un poble pròxim a Vilafranca. La casa era gran i jo hi tenia una habitació per mi sol. Tradicionalment menjava amb ells els dissabtes i algun diumenge i tot. No se m'exigia res, no col·laborava en cap tasca domèstica, però jugava amb els nens, feia broma amb tots i la meva aparició el dissabte al matí, el divendres solia arribar quan ja dormien tots, era sempre una novetat, una petita festa per la família. El millor dia era dissabte. El menjar era agradable, la Glòria tenia bona mà per les amanides i els arrossos, i mon germà tenia en un racó algun whisky de sibarita. Pels vols de les 3, m'asseia entre dos coixins en el sofà que hi havia davant la tele. Els meus nebots em feien la guitza, com ho faria un cadell, però no trigaven gaire a quedar hipnotitzats davant els dibuixos animats que apareixien a la pantalla. Amb la digestió, que no era lleugera, amb l'escalforeta de les copes, de la sala ben calentona, amb aquell parell de coixins tan tous, jo m'anava endormiscant mentre m'arribaven, com si ho fessin molt de lluny, músiques enganxoses, fragments sense sentit dels diàlegs de d'Artacan o de Willy Fogg, sons blancs, agradables, que no penetraven en la meva ment, que es fonien en la plaent laxitud, en la sensació d'anar perdent la consciència, sense mica d'inquietud, sense preocupacions, sense passat ni futur, amb prou feines sense present. Només aquella escalforeta i la sensació de pesar figues fins a quedar-me adormit. Aquesta era la felicitat, eh? Aquest moment, aquest son profund que li agafava, la felicitat que escriu David Monteagudo en aquest llibre Avui he deixat la fàbrica. A veure, recordo que ho he dit abans, però ho he dit tan ràpid que ho torno a recordar, que en un parell de dies doncs, podrem entrevistar la doctora Lola Bou, la dermatòloga, que és oient del programa, la coneixeu molt bé, ja va venir a principi de temporada, i ara com que doncs, comença l'estiu aviat i sempre hi ha noves consultes a través de la seva... del que ella coneix més, que és la dermatologia, doncs si voleu participar, fer alguna pregunta concreta, la podeu deixar al WhatsApp del programa, al 667-220-148, que nosaltres l'afegirem al guió i li preguntarem perquè pugui contestar el màxim de consultes possibles que vulgueu fer. Demà, doncs, tornarem a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes vostres, amb més respostes. Jo convido a la gent que a vegades doncs, hem fet respostes que ja hem dit i avui ha passat amb un oient que ho havíem dit dues vegades i li he dit, home, no ho tornem a repetir per no alentir el programa. Podeu baixar-vos i descarregar-vos el programa i escoltar aquestes respostes i, si no, doncs demà l'Aina farà un WhatsApp amb aquesta pregunta concreta sobre els tres taüts del Papa, que avui no hem tornat a repetir perquè són preguntes que ja havíem contestat dues vegades. Perquè si no, si amb tothom féssim el mateix, el programa seria molt més repetitiu. Per tant, que ningú li sàpiga greu, perquè els altres doncs, ja han escoltat aquesta resposta. Que entenc-vos adormiu també, només faltaria. Jo, si fos al llit escoltant la ràdio, probablement en algun moment també m'agafaria la soneta. Però vaja, que jo us convido sempre que us quedeu fins a les dues i si no, l'endemà us podeu baixar el programa i acabar d'escoltar-lo. Tornem demà a partir de les 12, com us deia. Us espero, com sempre, amb la vostra participació, que és vital, imprescindible pel present i pel futur d'aquest programa, com ho ha estat des de sempre. L'any que ve fa 40 anys, recordeu, veurem com ho celebrem. Res, fins demà, que descanseu. Bona nit, i ara arriben les notícies. Adéu.